Muy buenas a todos. Interrumpimos la emisión de este programa para informar que su majestad ha sido elegido como el mejor español de la historia. Ante esta noticia, la Casa Real ha pedido que se empiece todos los programas con este hecho tan trascendente. Y aprovecho para decir que os paséis por ING Direct, que es el mejor banco de la historia. ¡Hala! Y ahora que empiece el No More Lost Cat. Hola, bon dia. Sóc en Josep Cuní, l'intel·lectual de Catalunya. I la pregunta del dia és: creieu que el rei és el millor espanyol de la història o hauria de ser Carat Rovira? Si creieu que és el rei, envia matins.casaunós al 7777 o bé si creieu que és en Carat, envia matins.espanya penjada d'una canya al 8888. I ara que comenci el nou homologat.
Bueno, ja està bé, no? Va, que ja ens ha quedat clara la notícia aquesta, que el sí, que el rei està escollit com el millor personatge de la història. Vinga, va.
Majetes, me da una orgullo satisfacción de que hayas premiado como el mejor cazador de la historia, ya que cazar osos solo está a alcance de muy pocos.
Que no, majestad, que no, que es el mejor español de la historia.
Hombre, pues claro, y eso es lo que destaca de un buen español, que sepa cazar las presas, que vaya a bajeida cada año y haga discursos de Navidad.
Vaya, qué casualidad, que esos requisitos solo los puede cumplir usted.
Es que donde haya un buen campechano, que claro, mejor te lo vaya.
Sí, sí, queda claro. Benvolguda audiencia, benvinguts un dissabte més a l'únic programa que no necessita cap programa electoral, perquè no podem prometre res.
Millor que no, que avui no es pot, avui, Eloi, avui és dissabte.
És veritat.
Bona tarda a tothom.
Reflexionem, sisplau, reflexionem.
Doncs sí, reflexionem. Bona tarda a tothom en aquest dissabte, doncs, com diem, de reflexió electoral. Avui veurem com es viu aquest dia des de les seus dels partits polítics.
Atrinxerats! No voteu PSC! Montilla Zapatero, sou uns traïdors.
Però què fa, senyor Maragall? Calli, sisplau, va, que avui no és dia de maragallades.
Què passa? Jo el dia de la reflexió me'l prenc així. Reflexiono meu alta sobre com me'n foten fora del partit a patada.
Sisplau, que no veu que no es pot, perquè semblarà que fa un... que en fem uns partidistes nosaltres.
Collons, collons de canalleta, que delicats que m'ha sortit avui.
No, a més que si encara ens posen la culpa d'altres.
Doncs vinga, va, faré veure que em porto bé. Voti, voti, voti! Zapatero, quina voti!
Prou, ja, home, prou, veia, prou.
Ja callo, ja callo.
Vinga, va, vagi a fer una mica de relax amb el Reinhardt, que segur que li ensenya una miqueta com... els seus mètodes.
Jo, de veritat, el que no entenc és com podem fer un programa així.
Jo, no, si no és qüestió d'entendre-ho, és qüestió de suportar el personal. En fi, que a part de parlar de l'informatiu i de qüestions polítiques i socials, avui descobrirem què és el Book Crossing.
Hola, soc lletrat mòbils. Soc la Maria de la Pauza, no, com que ho soc.
Bueno, sí.
Se'n toc la batassa de l'altre dia.
Vostè no, avui tampoc pot fer campanya, ho sento.
No, tampoc... Vota
tampoc val vendre llibres seus, avui no.
Llibres paperes?
No, avui no.
No. Doncs jo crec que avui parlarem amb el Dead Double Crossing.
Sí.
I és el llibre que he escrit jo sobre com m'ha acollit el Partit Popular,
que
no?
Que li dic que no faci propaganda electoral.
Popular Partit. I la famosa que soc a les altres esferes paperes.
Sí, paperes paperos, sí. Bé, si us creu després ja sabem exactament de què va això del Book Crossing. Mm.
Però abans d'això avui tindrem una conversa amb la cap de premsa de PortAventura on descobrirem els secrets de la nova temporada d'aquest... com diríem...
Humil.
Sí, humil per temàtic de la Costa Daurada que va començar al març la seva 12a temporada.
I no podem acabar sense llegir el correu. Oh, sorpresa, correu no electoral, sinó els mails de la pregunta de la setmana. Així que tots preparats perquè comencem!
Comencem l'informatiu del nou homologat i com no ho fem en política catalana i parlant de les eleccions que celebren demà. Fem ara mateix una ronda ràpida per saber com viuen aquest dissabte de reflexió alguns polítics.
A veure, comencem primerament amb el PSC. Connectem amb el carrer Nicaragua. Senyor Montilla, bona tarda!
Molt bones a tots!
Com està anant la campanya?
Doncs anant fent. Per cert, sóc a Falset. On cau exactament
com
això?
Com que Falset? Però que estava fent un míting. Si avui no es pot, home.
No, és que busco la fira del vino.
Fira del vino, però si ja ha passat.
Un dia ja m'ha tornat a enredar el maragallo.
Apa, adeu. Seguim ronda en Convergència. Artur Mas, bona tarda.
Hola, xatos, què tal? Escolta, en Durant ja ha vingut a dur-vos les paperetes per demà. Ja, és perquè aneu preparats.
Doncs no encara, però sembla que avui això no es pot dir, perquè està incitant el vot.
No, jo no incito res, saps? Tu tens la papereta i la tires a la urna. Jo és que no incito res.
Ja, passi'm en Trias, vinga, va.
Ja va, un moment.
Senyor Trias, què tal?
Hola, realment reconec que estic realment una mica enrederit a les enquestes, no? Però demà la coixa donarà un tomb que ja veureu a Barcelona.
Compte que no s'acabi de tombar, doncs, apa, adéu també. Ens acostem a la seu d'Esquerra Republicana. Bona tarda, senyor Carat Rovira.
Canya, putxet, cot, que surto per la ràdio. Hola, Cuní, què tal?
No, Cuní no, Eloi.
Perdona, és que tant tonto de vista ja no sé en qui parlo.
Com està anant això, el dia de reflexió?
És que m'enganxa sent una mica de ioga, saps? Estava aquí amb un putxet cot, sí. Bueno, no, el que anàvem. Que es queda ens al dollo tranquil, ara, i ens relaxem aquí en la seu, fent lloc.
Guanyarem molts municipis de mà esquerra?
Home, si guanyem a Perpinyà ja estem contents, que aquest territori ens fa com a niño al dedo.
Ja, i si no governaran en tripartit.
Doncs sí, que hi hagi entesa tots dos pobles.
En fi, que vagi bé. Anem acabant, obrim línies amb Josep Piqué, bona tarda.
Sí, bueno, hola, ¿qué tal, soy Mariano?
No, queremos hablar con Piqué.
Uy, ¿sabes qué pasa? Es que lo tengo en el mercat de la buquería, de les flors, sí. Si te se cree que aún hoy es viernes, ¿sabes? Y ahí va a verse hace un poquito más de campaña.
Ya, en Cataluña el PP tiene muy poca representación municipal. ¿Qué esperan para mañana?
Sí, bueno, eso de poca representación depende cómo te lo mires, porque hay algunos candidatos societas que parecen de los nuestros.
¿A qué se refiere?
No, a nada. Bueno, pues nada, votad PP mañana.
¿Que no se puede meter el voto hoy?
Me refería a que voten pegando saltos a la gente cuando ganemos entonces municipios catalans.
Qué local. En fi, acabem amb Iniciativa Verds. Joan Saura, bona tarda.
Hola, sí, estic aquí a la taula, a vostre costat.
Hola, hosti, perdó, que l'he confusat amb una planta. A veure, Iniciativa de demà què farà?
Sí, doncs al pas que anem haurem de cridar els Mossos. Des de la Conselleria d'Interior ficarem un mosso a cada poble perquè la gent no faci trampa a les votacions.
Ja, i faran servir el punxó?
Depèn de lo tonto que es posi el personal.
Bé, i un resultat per demà?
Guanya el Barça i perd el Madrid.
Iniciativa a les eleccions.
Ah, sí, és veritat. Doncs serà un resultat molt sostenible i reciclable.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs de la campanya.
I seguim amb més notícies.
Problemàtica amb els Mossos d'Esquadra. Durant una manifestació de la setmana passada van agredir a uns ocupes amb el punxó cubotant. I és més tard es venen involucrats en la mort d'un noi de Badalona que va saltar el vehicle policial. Per saber més sobre la problemàtica, ens acompanya el conseller interior, Joan Saura. Bones de nou!
Visca l'ecologisme de debò!
Senyor Saura, com valora les accions dels Mossos d'Esquadra?
Home, doncs s'entren dins de la sostenibilitat que es demana des del govern. Nosaltres, des d'Iniciativa, volem que les pallisses siguin el més transparents i sostenibles possible.
I això en què consisteix? En usar objectes presumptament il·legals?
Com que il·legals? Però si és una cosa molt normal, tocar un punxó a la gent.
Home, normal. No deixa de ser una arma d'autodefensa que quasi mai s'usa.
Com que no s'usa? Això quan vull obrir una llauna de tonyina, en comptes d'usar l'obra llaunes, uso el punxó, que és més eficaç. Per cert, heu sentit que la tonyina està en perill d'extinció?
Sí, crec que ens hem de manifestar per salvar la tonyina. A veure, vostès quan estaven a l'oposició deien que refusaven actituds violentes dels Mossos, però des de que estan a la Conselleria d'Interior no fan més que acumular problemes.
Sí, ui, saps què passa? És que nosaltres no tenim gaire experiència. Tot això és culpa de la consellera Tura.
Ja, m'ho pensava.
Sí, que no ens va deixar el manual d'instruccions de la conselleria i després, clar, passen coses insostenibles.
Vaja, veig que són incapaços de no governar sense discrepar entre vostès. Això de govern d'entesa sona més del lema reciclat que una cosa coherent.
Ui, això del govern d'entesa s'ho va inventar el Montilla, que de vegades té unes idees de bombero.
Això, que bonic és anar fotent la culpa als altres. A veure, què pensa fer perquè no hi hagi més problemàtica amb els Mossos?
Doncs a partir d'ara el reciclarem cada cop que l'alin. Ficarem contenidors per llançar-los a les escombraries i que reciclin els Mossos com Déu mana.
Home, una miqueta bèstia, i per què fa els incívics, què?
Ui, doncs jo crec que els hi hem de donar marihuana, que té moltes finalitats terapèutiques i els atontarà una mica. Ciutadans, un missatge. Estigueu tranquils, que la solució és la Maria.
I la Imma també, de pas. Apa, compte amb els Mossos, vagi bé.
De debò.
Passem a parlar de política espanyola. L'expresident Aznar diu que cada vot que no va al PP porta ETA a les institucions.
Seguint aquesta lògica, cada cop que un vot vagi al PP portarà la corrupció, l'especulació, el feixisme i el despotisme a les institucions i de regal uns atemptats per recolzar guerres.
Passem a plana internacional.
El Pentàgon prohibeix als seus soldats l'accés a 13 portals d'internet, entre ells YouTube, per motius de seguretat, ja que asseguren que tant trànsit d'arxius satura la xarxa militar.
Tot i això, els soldats estan molt contents, ja que com que la xarxa no quedarà tan saturada, els vídeos porno es descarregaran més ràpidament. Passem a la societat.
Un violador surt de la presó amb només d'un quart de la condemna complerta. La Conselleria d'Interior diu que adoptarà mesures, però recalca que és un ciutadà més.
Com que és un ciutadà més, tots els ciutadans hauran de tenir un dret a rebaixes de les seves condemnes.
Com per exemple?
La condemna de pagar la hipoteca de 40 anys serà rebaixada a només 2 anys.
La condemna de pagar impostos serà gratuïta de per vida.
I la condemna de fer neteja serà solucionada amb una brigada de neteja gratuïta pagada pels ajuntaments.
L'actor David Hasselhoff recupera el dret de visitar les seves filles després d'aparèixer borratxo en un vídeo d'internet gravat per una de les seves filles, precisament.
Al final ha hagut de ser el cotxe Kit qui ha fet d'advocat de l'actor i ha aconseguit recuperar aquest dret, alegant que en realitat la borratxera no era real, sinó que els únics trompos el que havien fet eren cosa del mateix cotxe, que era qui realment anava torrat.
Parlem dels Estats Units, perquè els Estats Units autoritzen la primera pastilla anticonceptiva que elimina la menstruació.
A partir d'ara s'han acabat dels tòpics referents a la regla. Per exemple, quan una dona té un dia amb mal caràcter per no dir borde, ja sabem per què era.
Sí, si ens deia que la tenia, bingo, a no patir per un possible embaràs no desitjat.
Quan una dona anava vestida tota vermell, se l'anomenava la menstruació.
I el que més pena fa són els anuncis de compreses ja mítics que hauran de desaparèixer.
Llàstima. Llàstima. Passem a esports.
Atenció a Pichu. No, no, tranquils, no parlem de l'evolució de Pikachu, sinó del porter de l'Atlètic de Madrid, que demana disculpes per rebre 6 gols contra el Barça el passat diumenge al Calderón.
El porter, afectat profundament, ha decidit canviar-se el nom i passarà a dir-se Benji, perquè creu que amb aquest nom serà més temut pels rivals. L'equip mata la C, si segueix rebent més golejades, podria canviar el nom de l'estadi Vicente Calderón pel de Vicente Colador. El Milan es proclama campió d'Europa per 7a vegada després de vèncer el Liverpool per 2-1.
Ja tenim campió, successor del Barça. Veient el partit, no és que es pogués dir que el Milan esborrés del mapa el conjunt anglès.
Milan, esborrar, l'has pillat.
Sí, que graciós. Rafa Benítez ha declarat que tot i perdre es farà un implant de cabell per assemblar-se a John Lennon. D'aquesta manera, la pròxima final diu que abans de començar el partit li cantarà el She Love You, yeah, 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 a la copa per veure si pot enamorar i que vagi amb ell perquè mai never walk alone. Molt maco aquest, eh? Molt ben pensat.
Romario aconsegueix marcar el gol 1000 de la seva carrera esportiva.
El jugador va celebrar la gesta històrica amb una de les seves festes nocturnes ja habituals, que us hem de dir. A més, a Brasil s'ha acordat que enguany el carnaval es torni a fer una altra vegada com a homenatge al jugador. Després de tot això, Romario ja podrà fer com Pelé. Anuncis del Viagra, perquè quan es retiri estarà tan sec que necessitarà d'aquestes pastilles. Demà celebra el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
El circuit que transcorre pels carrers de la ciutat de Mònaco incorporarà estrictes mesures de seguretat. Per exemple, semàfors, radars i cotxes patrulla. I a tot aquell pilot que passi els 300 km per hora serà sancionat. Per cert, la publicitat de l'alcohol serà permès als vehicles, perquè Ernest de Hanover hi està molt interessat.
I l'Eloi ens acosta a la previsió del temps.
Setmana molt calorosa, augmentada encara més pel final de la campanya electoral, que ha provocat en algunes poblacions temperatures màximes. La previsió ens indica que, segons el resultat de demà, el clima pot canviar per complet en qualsevol dels municipis catalans. A Espanya, el clima anirà per l'estil, a l'espera de, com sempre, de les acusacions PP-PSOE de torn. A Catalunya, el clima pot arribar a ser insostenible, sobretot a les comissaries dels Mossos. I a Falset, Cambrils, Mas d'en Verge i el Morell, el temps anirà en funció del color dels micròfons que estem utilitzant ara mateix. A la resta, temps estable. I acabem, com sempre, amb la crònica del Matías.
Muy buena a todo. Empezamos una semanita más mi crónica. Hablamos, como siempre, de cosas muy sexuales. Dos flamencos gays realizan su sueño de ser padre. La pareja homosexual está más contento que una castañuela por el nacimiento del niño, el que aseguran que tiene mucha tabla. El niño, por su parte, dice que ha nacido por arte de magia, ya que no se esperaba tener unos padres así. Alimentación. Un paquete de cereales sueco traía como regalo un murciélago en su interior. A partir de ahora, desayunar va a dejar de ser una cosa monótona. Según hemos podido saber, se encontraba también un hombre, que al parecer había estado puesto por su suegra, y a George Bush, que lo han puesto como regalo, en este caso, de un pan sin corteza.
Qué tierno.
Del todo. Y un joven mete a su hija de 2 años en un microondas en Estados Unidos. El joven quería negar su paternidad y la sometió al calor del microondas para que la prueba de ADN resultara negativa y él no tener que hacerse cargo. La hija cuando salió exclamó: mi padre está muy grillado. I hasta aquí mi crònica.
I fins aquí també l'informatiu del nou homologats.
I després de l'informatiu, obrim, com sempre, i cada setmana, i ja, per desgràcia, la crònica del Nàstic.
I fins que s'acabi la temporada, aquí m'aguantareu.
Queda pocs programes, per no dir poquíssims, del no homologats, o sigui que la secció s'està acabant.
I em sembla que encara queden menys partits, per tant.
Per tant, sí. Vinga, va, comencem.
Bé, comencem com sempre, amb el repàs de la tragèdia de la setmana passada.
Tragèdia.
Sí, bueno, perquè
atenció, recordem la tragèdia pels que no
sí.
Sabíeu, encara.
Minut 85, empat a 0. Minut 89, l'àrbitre s'inventa un penal a favor del Nàstic. No en contra, sí. A favor. Va al porter i el fica. El Betis es queda amb 10. I què passa al final del partit? Que el Betis empata.
Oh!
Qui dius, com, empata? Doncs un tio sol a un metre de la línia de gol. Dius, falla la defensa? Bueno, potser.
Bueno, que amb la defensa no està fallant mai aquesta temporada.
No.
No. Vinga.
Vull donar una dada. Avui m'he posat científic i vull donar una dada allò contrastada.
Atenció,
solvent,
centre de dades
Eloi. Eficaç. Sí. Aquesta temporada el Nàstic ha deixat escapar 23 punts. S'entén deixar escapar un
això,
punt?
Això, perdona, anava a dir. Quan ells deixen escapar els punts,
sí.
On van?
Doncs van a l'equip contrari, lògicament.
Ah, vale, vale.
Però vull dir, és una situació de partida en què el Nàstic està guanyant o empatant i que, doncs, acaba doncs, sense punts. És a dir, per exemple, tu guanyes un com aquest dia del Betis, que el Nàstic anava guanyant, l'han empatat, per tant, ha perdut 2 punts. En total el Nàstic l'ha perdut 23. Si aquests 23 punts no se n'hagués escapat cap, el Nàstic ara mateix seria
novè.
Estaria lluitant per posicions UEFA.
Imagina't. Però bueno, com sempre
i només n'ha guanyat 6. D'aquesta manera només n'ha recuperat 6.
Com sempre són les típiques especulacions quan ja no hi ha res per fer.
Bueno,
i es necessita buscar un tema per dir, i si haguéssim fet...
Exacte, algo s'ha de fer, no? Dic jo.
Clar.
Si no els periodistes ens s'avorririen.
Per entretenir el personal.
Sí.
Doncs sí. Vinga, actualitat?
Actualitat de la setmana. Setmana bastant mogudeta per les declaracions de jugadors ja de cara a la temporada que ve. Llera i Makukula s'han queixat públicament del tracte que reben. Llera s'ha queixat de la part institucional, diguem, que diuen que és com una... És com una silla.
Com una silla?
Sí, perquè diu que facis més que ningú parla amb ell, que està maltractat, que no té fitxa.
Ui, pobret. Llera és el que van...
El del Watford, sí.
El del Watford.
Del cas Watford.
El cas Watford.
I Makukula es queixa més ja de la part tècnica. Perquè diu que ell diu que estava bé físicament, però que els altres diuen que no.
Makukula, déu-n'hi-do, quin fitxatge. I aquest havia de ser un revulsió aquest any, eh?
Bé, ho va ser.
Sí, que sí.
Durant un partit, em sembla.
Durant un partit de revulsió. Déu-n'hi-do.
Més jugadors que han parlat. Rubén Pérez i David Cuellar, el porter i l'extrem dret, sembla que es volen quedar, Déu, això ho han dit, i diuen que només marxaran si hi ha ofertes interessants d'un equip de primera.
Ah, clar. Ara que ho han tastat...
Lògicament, també pagaran més.
Lògicament, sí.
És bastant lògic.
Sí.
Que dius, què prefereix, jugar a segona amb un equip que et paga X o amb un equip que o jugar a primera amb un equip que encara et paga més?
A segona, directament.
Amb el gàstic. No, de tota manera, sembla que hi ha opcions de que es quedin els dos.
Bueno, no estaria mal.
El Pampa Calvo diu que voldria quedar-se a Espanya, tot i que el fet que es quedi el Nàstic és bastant difícil, perquè s'haurien de pagar, si hagués un milió d'euros. César Navas té bastant clar que tornarà al Màlaga equip amb
està cedit
César Navas. A l'Estic té una opció de compra, però si la Pampa Calvo és d'un milió, la César Navas és de 2 milions.
Bueno,
per tant, el doble de difícil.
Un altre que se'n va.
Sí. Campano tot no descarta jugar a segona. Diu que per ell no seria un pas enrere jugar a segona divisió.
Perquè bon jugador, Campano.
Per mi és un tècnicament és dels millors que té l'Estic, per mi. I diu que per ell, doncs, això, que no seria un pas enrere jugar a segona i que... En principi no importaria. Això, clar, si rep una oferta de primera, doncs lògicament es quedarà amb un equip de primera. I ja per tancar el repàs de jugadors, Pinilla diu que és més a prop de renovar. I que...
Pinilla, què hem de dir de Pinilla? És el nostre heroi.
El club vol que es quedi, ell es vol quedar, per tant no hi ha problema perquè el contracte s'allargui una temporada més.
Jo crec que hauríem de tenir entrevista a Pinilla, eh? Crec que és el nostre deute pendent.
Es pot intentar,
eh? Queda un deute pendent. Més coses, Eloi.
Doncs ja parlar del partit de cara aquest pròxim diumenge a les 7 de la tarda, Nàstic Atlètic a Madrid, que seria un partit maco si no fos perquè doncs, el Nàstic està en la situació que està.
Bueno, pues, ja ho està del tot.
Sí, el Nàstic podria començar el partit ja sent l'equip de segona divisió si dues hores abans el Bilbao empata, bueno, puntua contra el Mallorca.
I això ja compta com a la primera jornada de segona divisió o com compta exactament això?
No,
ja?
Compta com a...
Com compta?
A bàsquet d'això se'n diuen minuts d'escombraries. És a dir, quan un partit ja està decidit, sí, diu minuts d'escombraries. Això serien partits d'escombraries.
Jo crec que això aniria bé al Nàstic. Imagina't que va a l'empat o guanya. Posem-li el cas, total, l'Atlètic de Madrid tampoc és gran cosa.
M'ho porta que es diu Pichu, què vols?
Pichu, l'evolució del Pikachu.
Sí.
Sí. Guanya i ja, llavors ja compta per l'altra temporada i diu, va bé això, per un possible ascens.
Bueno, si et donen punts, sí, estaria bé.
Imagina't. Més.
I, doncs això, simplement que David Cuellar serà baixa per lesió en aquest partit.
Vaja, bueno. Doncs fins aquí l'actualitat del Nàstic, la crònica del Nàstic que estirem aquí cada setmana. Bé, veurem què ens depara, no, Eloi?
Sorpresa, segur.
Segur, sorpresa, sorpresa.
Sorpresa si decepciones.
Sí. Fem una petita pausa al Nomologats, de seguida sabrem què és el Book Crossing i parlarem amb la cap de premsa de PortAventura. Fins ara!
Ei, jove, ets de Pokémon? Doncs arriba la nova sèrie que protagonitza un dels seus personatges, Pichu i els seus amics. La història d'un nen que decideix ser porter i compleix el seu somni, encara que sigui un autèntic colador. No t'ho perdis, properament Pichu i els seus amics.
Cansat de no poder respirar bé? El nas el tens més tapat que un negoci a Marbella? Doncs ha arribat Cubotan, l'inhalador que es basa en l'efecte punxador de les vies nasals per deixar-te-les ben destapades. Eficàcia comprovada amb els Mossos. No ho dubtis, quan no respiris bé, Cubotan, la solució més eficaç per les manifestacions que no entren pel nas.
Estàs cansat de la política? No hi ha res que t'estimuli per anar a votar? Ja és a les teves farmàcies el Votantil, la pastilla que et provoca que vagis pitant cap a les urnes. Sigues el més democràtic i pren-te Votantil, on el vot és més que un simple tràmit. Votantil. Votar et posarà a mil.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
El parc temàtic PortAventura enceta la seva 12a temporada sent un clar referent de l'oferta turística de la Costa Daurada. Cada any el visita gent de tots els continents amb un ritme creixent de visitants any rere any. Però què en sabem realment sobre el parc que vagi més enllà de les atraccions, espectacles i tòpics? Ens acompanya avui la seva cap de premsa, l'Almudena Marzuelos.
Bones, Almudena.
Sí.
Per què creu que ha tingut tant d'èxit el parc?
Doncs penso que perquè hem estat pioners a l'estat, hem començat amb un parc molt atractiu, amb una tematització molt, molt ben feta, i sobretot després perquè hem estat molt, molt convençut de que el producte era un producte de futur, no? I per això hem inaugurat 3 hotels, un altre parc, i hem passat de parc temàtic a destinació de vacances, no? Doncs per tot això penso que és el de més èxit de l'estat i uns dels millors de l'Europa, no? Doncs, i continuem a créixer.
Mm-hmm. Això que comentaves dels altres parcs de l'estat, fins a quin punt ens preocupa la competència? És una posició de ser el líder en parcs temàtics aquí a Espanya.
Sí, doncs la competència... Nosaltres no ens agrada parlar de competència perquè pensem que tots els parcs, no, complementen l'oferta d'oci, d'aquest tipus d'oci. No? La gent que li agrada anar a un parc temàtic o a un resort com el nostre, doncs li agrada anar avui a PortAventura, les properes vacances a una altra. Doncs és important tenir un grup, no, de destinacions com aquesta, no, per crear una cultura de parcs temàtics, no? Doncs no penso que sigui competència, penso que és més complementari, però si parlem d'un producte que podem dir que és una mica com el nostre o nosaltres com ells, penso que l'única en Europa és Disneyland París.
Uh-huh. És a dir, que la gent que està al resort repeteix?
Sí, Sí, vull dir...
Una cosa no treu l'altra.
Sí, no. Un dels nostres objectius és que la gent torna, no?, a PortAventura. Per això el nostre objectiu cada any és donar novetats, no?, perquè la gent que va venir, no?, torna una altra vegada, o dues, o tres, o totes coses que vulguin, no? Doncs aquest és un dels principals objectius de PortAventura, no? Que la gent vinga, ho passi bé, tinga una molt bona experiència i torna.
I si hagués de dir una cosa diferent de la resta de la competència, quina seria?
Uf, és difícil, no? Però, és clar, per nosaltres el que marca la nostra diferència, sobretot, és la diversitat d'oferta, no? Tenint oferta per tot els públics, no? Els més grans, dels més grans fins als més petits, i nosaltres tenim una ubicació que ens dona una particularitat molt especial, no? Perquè tenim la platja i el sol, no? Gairebé tot l'any. Doncs això marca també una gran diferència respecte a altres ofertes similars.
A PortAventura hi ha perfils de públic ben diferent. Mm-hmm. Quin tipus de turisme es potencia al parc?
Doncs nosaltres tenim tres grups, diguem, de turistes, no, de visitants molt, molt definits, no? Un és el públic català o de l'entorn, gent que arriba de Barcelona, Girona, tot arreu de Catalunya. Uh-huh. Després tenim els visitants del resta de l'estat, no? Que és el segon mercat de PortAventura, i el tercer, el que creix més ara mateix, és el mercat estranger, sobretot els francesos i anglesos, no? Que ara que tenim hotels i dos parcs i un beach club, veuen a PortAventura una oferta molt, molt atractiva i molt interessant per venir a fer les seves vacances amb nosaltres.
A la zona turística de la Costa Daurada s'està passant una miqueta de públic de turisme de sol i platja a un turisme una miqueta més selecte i amb un poder adquisitiu més alt?
Bé, l'idea aquí a Costa Daurada és portar turistes, no, el més heterogeni possibles, i poder donar oferta, no, per cadascú. Doncs per això, per exemple, a PortAventura, en aquesta línia, el que nosaltres estem fent ara és construir tres camps de golf i un... i per al 2009 un centre de convencions i un nou hotel, i tot això, tota aquesta oferta és per portar, no, gent d'altres països que no sean Anglaterra i França, més del nord de l'Europa, per portar un turisme diguem d'un nivell més alt, no, que juga a golf, que ven amb la família i tothom troba el que l'agrada, no? Doncs sí, la idea és tenir un turisme cada vegada de més qualitat, no?
Amb això que comentaves del camp de golf, aquests terrenys que té PortAventura, que arriben pràcticament fins al mar, és a dir, abans hi havia allà un bosc que pràcticament s'ha destrossat tot.
No, vull dir, això és que el que pot semblar, no? Però la veritat és que moltes dels arbres o de la imatge que la gent veia del carrer o de l'autopista eren arbres que estaven o estaven en males condicions o que no eren autòctons. Doncs el que hem fet és contractar una consultoria de medi ambient per deixar els arbres autòctons i els arbres que de veritat estan bé i que no fan que el terreny termine d'una manera dolenta, no? I els altres sí que se podien tallar, i no sol això, hem recuperat tota la part de la llaguna, de la pineda, on se troba el fartet, que és un peix molt autòcton d'aquesta zona, i ho veurem en el futur, que primer de tot perquè les lleis no et permetin atacar, no, el medi ambient, i sobretot perquè el nostre objectiu amb el camps de golf és tenir el certificat ABEM, que és el certificat internacional que donen els camps de golf sostenibles, no? Doncs el primer objectiu d'aquest golf és ser sostenible, doncs no utilitzem aigües potables i no afectem l'entorn vegetal, no?
Bé, però el que sí que és veritat és que el bosc que hi havia entre Salou i la Pineda s'han talat més de 3.000 arbres, hi havia espais protegides com per exemple l'Àguila Real, hi havia una família d'àguiles reals que era, doncs, em sap que ja no estan vivint, i en aquest bosc abans doncs, la gent hi podia entrar i passejar tranquil·lament i ara està tot ballat.
Doncs no, ha estat ballat sempre, el problema
home,
és que
moltes vegades estava ballat.
Es tallaven la valla i el que no fèiem nosaltres era tornar a tancar la valla perquè doncs, no es preocupava que la gent anés per als terrenys, no? Però sempre ha estat tancat perquè era un terreny privat. I doncs, però si la gent passejava. Ara estem en obres, no? Ni jo mateixa puc anar a passejar aquest camp, no?
Ara parlem una mica de la 12a temporada que ens ha estat ara a PortAventura. Què de porta de nou?
Doncs el que porta de nou és una nova atracció a la Mediterrània, que és el Furious Baco, un accelerador que fa de 0 a 135 km per hora en 3 segons. Doncs això vol dir que és més ràpid que un Fórmula 1 i que inaugurem en les properes setmanes, no? I estem molt orgullosos perquè és una atracció única en el món que solo podem pujar a PortAventura, no?
Uh-huh. Sobre aquesta nova atracció, uh-huh, creu que es pot perjudicar la imatge de la Mediterrània?
No, tot el contrari, vol dir, és una atracció que té una imatge molt aerodinàmica, és molt suau a la vista, no? I doncs penso que dona espectacularitat a la Mediterrània, perquè a la Mediterrània li mancava una gran atracció i aquesta atracció dona molta espectacularitat perquè entra dintre del llac i després tota la construcció és una construcció molt, molt bé tematitzada i molt impressionant, no? I penso que a mi particularment m'agrada més ara la Mediterrània que com estava abans.
De cara al futur es preveuen posar més atraccions?
Doncs nosaltres sempre pensem a noves atraccions i a noves ofertes per al públic.
Per on s'ubicarien? En zona de Mèxic, Mediterrània?
No, amb una zona apartada? No ho sabem. Sempre ara estem centrat en aquesta, no? Uh-huh. I veurem, no? El futur és molt prometedor i nosaltres segurament continuarem amb el desenvolupament de PortAventura perquè és el que s'exigeix als clients, no? Als visitants.
Un dels problemes que molta gent comenta també és el preu de les entrades, que creuen que és abusiu. Què han de dir al respecte?
Jo penso que pagar 37 euros per una visita, una experiència que pot començar a les 10 del matí fins a la mitjanit, no sé, penso que si es dividim en minuts i euros, penso que no és car, no? Però doncs, això depèn de cadascú, no? I després nosaltres també tenim diferents ofertes per grups, per escoles, i en aquest cas els preus són diferents. Però de veritat penso que 37 euros per una experiència lúdica de 14 hores, no està mal, no? Gairebé, no sé, quant costa anar a un concert d'un grup o quant costa anar a un restaurant normal, no? I són quan 2 hores de diversió. Bé, això és un anàlisi que cadascú ha de fer, no?
S'han plantejat de cara ja a la gent d'aquí del Camp de Tarragona de fer-los una mena de rebaixa al preu d'entrada, perquè clar, molta gent que ja ha estat a PortAventura comenten que fins i tot ja el parc ja els arriba a avorrir i per tant aquests euros no els pagarien. Si es fes una rebaixa, s'han plantejat fer alguna rebaixa, per tant, de treure més públic d'aquí de la zona d'una manera més assídua?
No, nosaltres el que tenim per al públic de la zona és un club, una targeta, no? Tu pots ser soci de PortAventura i per un preu, si el passa de temporada, per un preu pots venir tantes vegades com vulguis durant els 10 mesos que el parc està obert, no? Mm. Doncs aquesta és una possibilitat que sobretot aprofita la gent de l'entorn, no? Que és la gent que et sembla més fàcil venir cada vegada que vull, no? I
quantes persones van tenir el passi l'any passat aproximadament?
Perdó?
Quantes persones van comprar el passi de temporada l'any passat aproximadament?
Són més de 100.000 persones que
més 100, de 100.000. Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Mm-hmm. Doncs per això vull dir que...
Són moltes persones, 100.000 persones.
Perdó?
Que 100.000 persones són moltes persones.
Sí. I és gent que repeteix cada any, no? Perquè no solament que el preu és únic per tot l'any, sinó que tens moltes facilitats, no? Com el pàrquing, descomptes als restaurants, a les botigues, doncs no és solament anar a PortAventura, no? Sinó... Uh-huh. Les altres coses que pots aprofitar amb aquest carnet.
Ara que el parc ja no pertany a la multinacional americana Universal, uh-huh, i pertany a una empresa catalana com és la Caixa, uh-huh, creu que amb aquesta política que està fent el parc de potenciar, diguéssim, turisme tot l'any, com fent les festes de Halloween, Carnaval, uh-huh, creu que s'hauria de substituir el Halloween per la Castanyada o el Dia de Tots Sants, festes més típiques d'aquí?
Això hem de pensar que PortAventura és un parc o un resort internacional, no? Que és veritat que tenim molt públic català, no? Que és el nostre públic fiel, i però hem de pensar també que són festes, no? Molt, molt típiques d'aquí de Catalunya, i sobretot, vull dir, nosaltres sempre intentem deixar una mica, no? El sello d'aquestes festes, no? A la nostra tematització de, per exemple, Nadal, nosaltres utilitzem el tió, utilitzem una mica la tradició catalana, no? Per la tematització del parc, però com venen gent de tot arreu de l'estat, de tot arreu d'Europa i de tot arreu de Catalunya, la idea és donar una oferta amb que tothom es senta identificat i que la coneix, no?
I precisament per això no es podria potenciar la cultura catalana, ja que venen de fora, que la coneguin?
La qüestió és que venen de fora per trobar, no, un entorn de, diuem, de diversió internacional amb el que tothom se senta identificat, i això no vol dir que, com deia, no, en aquestes festes nosaltres sempre deixem una part o un sello de la cultura o de la tradició d'aquí per mostrar-los, no? Perquè pensem que és una oportunitat també, no? De fer conèixer l'entorn, no? I la cultura i la tradició a la gent que arriba aquí a PortAventura i que potser que no conec tot això, no?
Mm-hmm. PortAventura també és un motor molt important econòmic ja per la gent que viu aquí, sobretot pels llocs de treball que crea. Mm-hmm. Quants empleats té actualment al parc?
Pues aquí nosaltres estem 4.500 persones en temporada alta, de 45 nacionalitats, doncs és molta gent, sí.
Uh-huh. I sobre els empleats, creu que o sigui, els empleats que van cap al parc tenen només la imatge que és una cosa molt temporal, que no té futur a llarg plaç?
Doncs el treball a PortAventura és un treball que... inclous, no? A treballadors per tota la temporada i treballadors per períodes. I sobretot el que és molt bo aquí és que com tenim moltes necessitats, perquè és un producte que està viu durant tot el dia i durant tot l'any, podem ser molt creatius a l'hora de fer contractes, vol dir, si hem creat o tenim un contracte, per exemple, per les ames de casa, que normalment no poden treballar perquè han d'ocupar-se dels nens, doncs nosaltres les donem l'oportunitat de treballar amb els mateixos horaris que els nens. Doncs això ens permet, no, combinar la vida familiar amb la vida professional. Després, per als estudiants que solament poden treballar a l'estiu o els caps de setmana, PortAventura és una eina molt important, no, per tenir una independència econòmica durant el període dels estudis. I doncs, com veus, podem ser molt, molt creatius a l'hora de contractar, no? I podem tenir gent, pues, per exemple, com jo, que treballo durant tot l'any, no? I treballo les hores com un treballador normal, i després gent que treballa amb horaris més excepcionals per adaptar a la seva vida, no?
I quina percepció creu que té en general el treballador que va a Port Aventura?
Jo penso
amb què es queda?
Perdón?
Amb què es queda el treballador de Port Aventura?
Jo penso que és una experiència per ells molt positiva, perquè els permet relacionar-se amb gent de tot arreu. Vull dir, quan arribes a treballar a Port Aventura, al teu costat pots trobar treballant amb tu una persona de Cabo Verde o de Macedònia. També treballes amb gent d'estratos socials i amb situacions particulars molt, molt, molt diferents, no? Pots treballar, el teu company pot ser una persona com alguna minusvalia. Doncs penso que és una experiència que enriqueix molt, i sobretot la gent que arriba de fora i que arriba a Port Aventura per treball, és gent que al final no es senten sols, perquè com ells n'hi ha molta gent, no? I fan com una família, no? I això és molt agradable, quan veus la gent que es relaciona a la feina, i després quan surten fora també es relaciona i fan la seva vida junts, no?
El model de Marzuelos, cap de premsa de Port Aventura, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé la 12a temporada.
Gràcies.
Avui parlem d'un fenomen que a poc a poc va tenir més adeptes. Ens estem referint al bookcrossing, o en altres paraules, l'acció de compartir llibres. A continuació, podreu escoltar un reportatge sobre aquest fenomen realitzat per 5 estudiants de comunicació de la Universitat Rovira i Virgili: la Raquel Córcoles, el Marc Blanco, el Blai Mercè, la Maria Abril i la Irsa Llanes.
En plena efervescència del segle XXI, sembla que el materialisme i el consumisme propi de les grans ciutats eclipsin els valors més humans de la societat. Entre tant d'individualisme, per sort, encara hi ha gent que prefereix compartir abans de vendre i comprar. Aquesta és la filosofia del bookcrossing, però què és el bookcrossing?
És una manera és un entreteniment, és una manera de compartir els llibres amb els altres, ja sigui donant-los a algú expressament o deixant-los perquè circulin lliurement i la persona que els agafi els llegeixi i després torni a deixar-los en un altre lloc. Doncs havia vingut aquí perquè he rebut un email dient que a l'Arbre de Iago s'havia alliberat un llibre. Aquesta vegada sí que hi és, però hi ha altres vegades doncs, que no hi és, i t'emportes una mica una decepció. Però vaja, aquesta vegada me'l puc emportar i registrar-lo i llegir-lo. Un dels usuaris més antics es diu Iago i viu per aquí, i va trobar aquest arbre on en el forat de baix es deixen llibres. Llavors, en honor al seu nom, l'arbre es diu l'Arbre de Iago.
Aquest curiós arbre no és l'únic on es poden trobar llibres. Més aviat, qualsevol lloc és vàlid per deixar-ne. Els més habituals són els caixers automàtics, cabines telefòniques, bancs de qualsevol parc, i fins i tot te'n pots trobar quan vas a fer-te fotos de carnet o quan fas un viatge en tren. Un cop has trobat el llibre, què s'ha de fer?
Vaig anar a la pàgina web, m'hi vaig registrar, aleshores doncs, vaig escollir el llibre que tenia, i també has de registrar aquest llibre, després ho enganxes a la web, com que he registrat aquest llibre, i després doncs, dius, el deixaré a tal hora, a tal lloc. Potser no trigues ni un dia que reps un mail i t'han dit que doncs, un altre bookcrosser també un mail contant que ell t'ha agafat el llibre. I tu a través d'aquí doncs, pots fer un seguiment del teu llibre. Per exemple, ell em va contar que va lliurar un parell de llibres i un està a Nova Zelanda, l'altre està a Tailàndia, perquè hi ha molta gent que viatja i un viatge deixa els llibres.
Quan et trobes un llibre, només cal anar al web oficial del Bookcrossing Espanya, donar-te d'alta com a usuari i, seguidament, s'ha d'introduir el codi que porta l'etiqueta identificativa del llibre. La majoria de bookcrossers segueixen una llei que en anglès es denomina la teoria de les 3 R's: llegir, registrar i alliberar. El book crossing no es perfila tampoc com un enemic de la indústria del llibre, sinó més aviat al contrari. És un moviment que fomenta el consum de llibres i fins i tot algunes editorials han fet donacions importants a la comunitat.
Són fenòmens d'aquells que, vista l'experiència en altres països, no afecten la... A veure, sempre hi ha el primer que ha de comprar, no? I m'ha faltat que és un diguem-hi així, un mercat que és molt rotatori, va rotant, no? Amb algú ha d'introduir llibres nous, i si no hi ha ningú que introduessin llibres nous, s'acabaria aviat la cosa. Afectar el sector, home, més aviat jo el compararia, salvant totes les distàncies, com una biblioteca on vas a que et serveixin el llibre, que llegeixes i el retornes, no? D'alguna manera és com una mena de biblioteca lliure, no?
Escriptors com Josep Maria Espinàs, Quim Monzó o Màrius Serra han opinat sobre el book crossing i coincideixen en que aquest fenomen no els afecta negativament.
No diré aquella frase demagògica que moltes vegades molts escriptors diem: a mi els meus llibres m'agrada que els robin de les llibreries, perquè això és pura demagògia i perquè hi ha un sistema econòmic que sustenta la indústria editorial i tots en vivim, però la meva guerra no és vendre llibres. La meva guerra és seduir lectors. Una cosa que potser em fa ja no sentir-me tan a prop del book crossing és que, com que té un rètol, i un rètol així anglòfon, acabat amb gerundi i tot això, ha esdevingut com una moda una mica pija, eh? En boca, en rotllo alternatiu, diguem, però com totes aquestes grans paraules de la sostenibilitat, o sigui, tot el que podíem trobar al Fòrum de les Cultures, per entendre'ns, aquella mena de discurs, doncs el book crossing s'hi ha instal·lat també, i llavors, home, el que no es pot és institucionalitzar o forçar coses que són espontànies i que la gràcia que tenen és que siguin espontànies.
En tot el món hi ha més de 500.000 de bookcrossers i gairebé 4 milions de llibres alliberats. Qui sap si algun dia la casualitat et farà que et creuis amb algun d'aquests llibres.
Moment de la pregunta de la setmana. Al programa anterior us preguntàvem que per quina cosa que t'agradaria tenir estalviaries o estàs estalviant.
O estàs estalviant. Atenció als mails que hem rebut, com sempre, la bústia planíssima aquí al nom homologats.
Bueno. Ja, és que no podem entrar al plató de la de correus que hi ha.
Mira, entre propaganda electoral,
sí.
Publicitat dels centres comercials i mails d'això, és que estem, però directament abarrotats, Eloi. Mira, doncs comencem.
Vinga, primer mail, Albert.
Ens l'escriu la Mariner Méndez i ens diu: hola, nois.
Hola.
Hola. A molts ens agradaria saber estalviar una mica per una cosa o per una altra, però ara mateix he aconseguit començar a estalviar per un viatge a Nova York amb el meu germà. De moment portem 3 mesos i jo fico uns 20 o 30 euros mensuals i mon germà 2 o 3 trimestrals.
Em sap que ja sé qui viatjarà sola. Sí.
Diu: esperem que l'estalviar ens doni per pagar-nos alguna cosa del que costi el viatge. Bueno. Un petonet.
Ah, okay.
Doncs bé, esperem que puguis anar a Nova York o almenys puguis sortir de Tarragona.
Bé, de la manera que estan els avions, despegar serà difícil.
Doncs sí.
Conforme't amb la Renfe, Mariner, per ara.
De moment, sí. Per anar a Nova York amb Renfe?
Com sigui.
Sí. Que fas l'AVE, no?
Sí.
El segon, Eloi?
El segon ens envia el Jordi Martínez, que diu: hola, ja anims amb els exàmens, gràcies. Diu: estic estalviant per comprar el temps. Diu: bueno, diu, per poder-me passar una bona temporada sense treballar per dedicar-me a... No ho sé, potser sense fer res. I ell vol comprar el temps, directament.
Vol comprar el temps. Bueno.
Si estava de preu o estava oferta, que ens avisi.
Bueno, el pas que ve, que anem segur que es comercialitza el temps.
Més que comercialitzar-se, acabaràs pagant pel temps, que és diferent.
Pagant pel temps, sí. I després les empreses et paguen pel temps.
Exacte.
Que és una cosa ja...
Passem a l'empresa subcontractada del programa, Albert, abans que et liguis més.
És l'empresa...
patatabrava.com.
Vinga, si no ho dèiem, rebentàvem.
El Tweet Lightning ens diu que ell està estalviant o li estalviar per un viatge a Mèxic.
No ens ho diu si està estalviant o no, però...
No, simplement hi posa un viatge a Mèxic.
El Bosco ens diu: jo estic estalviant per anar al Perú i visitar el Machu Picchu. Bueno, aquí diu Machu Picchu.
Machu Picchu.
Es pot escriure malament.
Que no és el mateix que el Pichu Macho, el porter de l'Atlètic de Madrid, que és un macho. No és el mateix.
Avui ens fotem bastant amb el Pichu Pikachu Macho.
És que el Pichu, per favor.
La Nietzsche.
El podríem canonitzar, el Pichu.
Pichu?
Sí, una foto aquí...
Pichu Brava, no?
Una foto aquí a l'estudi la podríem posar.
Bé, ja, si
una
de cas...
Una foto del pitxo.
Si de cas abans d'acabar...
No dic a tamany natural.
Sí, la traiem de l'ordinador i la pengem aquí de seguida.
Exacte, fem alguna cosa.
Llàstima que no la podreu veure, bueno, aneu a internet i la traieu. La Nitxa.
La Nitxa diu que està estalviant per passar-se l'estiu sense treballar. És una bona cosa, aquesta.
Doncs sí, i, bueno, sí, estalvia. El Igo, Igo, atenció, Igo, diu, jo per donar-ho als pobres, i ho fa un guassa, saps, aquella...
Sí, com, tu, com tothom.
Emoticono, sí.
Com tothom.
Els pobres.
Què demanaries a un... A un... Quan, si demanessis, si tinguis tres desitges, quin seria el primer?
Quin
que s'acabessin les garres.
Que és què? Com?
Que s'acabessin les garres. Tothom
sí,
demana que s'acabin
sí,
les garres,
sí, sí,
que hi hagi
sí,
pau
sí,
al món.
Sí, sí.
No, tothom vol coses egoistes.
I a la declaració de renta segur que marques per donar-ho a alguna fundació, no?
Sí, exacte.
Sí, sí, com el Barça, igual, a UNICEF, que el damunt paga. Per donar-ho als pobres. Estic avui...
Estàs punyent.
Punyent. La Padilla.
Diu, jo estalviaria per tenir molts diners i així poder comprar la felicitat.
Que maco, que utòpic. Que mentida, quina mentidera.
Mentida no, real. Estalviar per comprar la felicitat.
Sí, segur. I la Divina, acabem?
La Divina ens diu que per pagar el cotxe i les despeses que crea.
Bueno, aquesta ja no és tan profunda.
No.
És una mica més real.
Després la següent ja seria les hipoteques.
Sí, sí, sí. Doncs, feta la lectura de mails, que l'Eloi ara mateix està tirant per aquí, us... Fem la pregunta per aquestes properes setmanes, que després us explicarem per què és per aquestes properes
Teniu
setmanes.
Teniu temps per contestar.
Ja veureu per què. La pregunta és, Eloi.
Diu, com és per tu una nit ideal quan surts?
Ai, per exemple.
Anar a farra, ballar sense parar, beure, lligar, practicar sexe, etc, etc, etc.
Etc, etc, etc. Com és per tu una nit ideal quan surts? Doncs podeu respondre a aquesta pregunta al nostre mail habitual, que és el nohomologats@hotmail.com, o si no, ho podeu fer a través del fòrum patatabrava.com. I ens n'anem, però abans d'acabar avui, atenció, perquè avui acabem amb unes recomanacions per a les eleccions de demà que us volem fer arribar en forma de manifest. Atenció al que hem dit, aquí, Eloi.
No és un decàleg perquè són 5,
sí.
Seria un pentàleg.
Un pentàgon, però...
No, un pentàgon, no, un pentàleg.
Un pentàleg. Atenció, recomanacions tranquils, tots a l'hora d'anar a votar demà. Què hem de fer?
Bé, diu, primer de tot, voteu a qui voteu.
Sí.
Això que cadascú hi ha lliurement. Assegureu-vos que les eleccions siguin netes i que els sobres siguin els de debò, que no sigui cap candidat que els vulgui manipular, allò, dir, a veure, caminem el sobre per veure que sí que és el meu. No.
Vale.
Cadascú amb els sobres...
Amb els sobres
blanc.
Que toquin,
són
les papereres que toquin.
No són ni cepa, ni vermells, ni taronges, ni fúcsies, són blancs.
Atenció, si us plau, amb els sobres. Vinga, queda dit.
Vigilem a certes zones del Priorat.
Vigilem. En segona proposta del nostre pentàleg seria, mireu bé a quina taula us toca votar. No sigui cas que us maregeu buscant la taula i no pugueu votar.
És un problema.
Sí, un problema. Tu et trobaràs, no, Eloi, la taula? Ho tens claret, ja.
Sí, ja sé on és, els llocs de sempre.
No és la taula de casa,
No crec que me la camin de lloc, no?
No.
Allà al col·legi electoral.
Mm-hmm. El tercer, Eloi.
Saps que on és la meva, per cert?
Quina?
Al fons a la dreta.
Al fons a la dreta.
Tenassos. Però és
veritat. Vas a votar al lavabo?
Pràcticament és el lavabo del costat. És al fons a la dreta.
Molt bé, jo no ho sé. Un altre.
El tercer és que quan hagueu votat, voteu de nou, però saltant per quedar-vos desfogats.
O sigui, voti, voti, voti.
Voti, voti.
Molt bé.
Primer voteu amb B baixa i després voteu amb B alta. Amb B alta.
Ara em recordes el Juan Chigariel Santa Maria? Carril, carril bici, carril bici. De nit amb bicicleta, de nit viciats.
Viciats, molt bé.
Sí. El quart és, si us demanen en una enquesta a qui heu votat, digueu que teniu amnèsia, perquè si no, cada cop es sent més aviat qui ha guanyat i llavors no té gràcia.
Clar, això de les ciències electorals ja ha passat pràcticament de moda, ja és una cosa del passat.
Sí, sí, tanta atenció per saber qui ha guanyat. Amb el tant per cent escrutat, amb aquesta paraula tan maca, escrutini, doncs ja, res.
I l'última recomanació que us fem és que quan sàpigueu qui és el nou alcalde del vostre municipi, pregunteu-li de seguida a veure si se'n recorda les promeses que ha fet durant la campanya. És...
Però immediatament,
Sí, és un tema d'amnèsia, perquè ho vagin recordant. Si els el trobeu pel carrer, cada dia li aneu preguntant. Te'n recordes d'això que vas dir, no sé què, no sé quantos, que ja ho tens fet?
Sí, i dirà, d'aquí 4 anys.
Dirà, d'aquí 3 anys i mig començarem a fer-ho.
Però clar, els alcaldes, ara que estan en campanya, és el moment que se'n recorden de tot, saps? L'amnèsia, llavors, de sobte els hi desapareix.
És amnèsia temporal, home.
Sí, sí.
És que tu no creus en la medicina.
És veritat, és veritat. Sí, sí. Molt bé, doncs, fet aquest decàleg, que ens acomiadem ja per avui. I atenció, durant les properes 3 setmanes, ja que estem directament convocats amb la selecció per complir, doncs, compromisos internacionals.
És el virus FIFA, sí.
El virus FIFA.
Fem una petita parada al programa i ens retrobarem a mitjans de juny de nou.
Ja està,
ja per rematar definitivament la temporada.
Ja, estocada final. Nosaltres per avui hem estat els de sempre, la Georgina Giré, realització, un aplaudiment, molt bé, Georgina. L'Eloi Tos, un altre aplaudiment, molt bé.
Gràcies.
A votar el diumenge.
Sí, home.
Sí, sí, amb tothom.
Encara no sé qui votaré, però bueno, alguna cosa farem.
I jo també, l'Albert Sunyol a la locució, que també intentaré votar.
Avui nosaltres ens acomiadem musicalment, us deixem un tema bastant tranquil·let, nostàlgic, melancòlic, ja que estareu tres setmanes sense nosaltres,
sí.
Un tema tranquil·let, titulat To Build a Home, de la Cinematic Orchestra, un grup cantant amb una veu molt peculiar, que sembla una barreja entre Coldplay i Anthony De Johnson, una barreja molt bonica. Doncs així, doncs, fins aquí unes setmanes.
Adéu! Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel This is a place where I feel at
skin I climb to the dawn I climb the tree to see the world when the guys came around to blow